Darrere de cada guerra, repressió o vulneració dels drets humans, hi ha un silenci forçat a les víctimes. La història ha treballat durant anys per desenterrar la veritat i donar veu a aquelles persones que ja no poden explicar-la o les que encara senten por d'alçar la veu. Però conèixer la veritat, treure a la llum la violència contra persones o col·lectius, és només la primera passa. Reconèixer que algú ha estat víctima és també posar sobre la taula una injustícia que cal revertir i reparar. És en aquest sentit que les polítiques públiques de memòria juguen un paper fonamental que passa per l'estudi dels fets, el desenvolupament d'un sistema que permeti a les víctimes dur els seus casos a la justícia i els mecanismes necessaris per mirar de reparar el mal fet. Però les polítiques públiques de memòria no se sustenten només en aquestes tres potes, sinó que han de traspassar a la societat, conscienciar-la del seu passat per garantir que aquells fets no tornaran a repetir-se. A Catalunya, la memòria de la guerra i la repressió es mantindrà viva en la clandestinitat, però no serà fins la mort de Franco que no hi haurà un veritable debat públic sobre com treure a la llum el que 40 anys de dictadura va intentar enterrar. Avui arribem al darrer capítol d'aquest podcast. Parlem de què són les polítiques de memòria i com el coneixement del passat ens pot ajudar a fer una societat més justa, igualitària i respectuosa amb la diversitat. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
Miralls de Memòria. Capítol 13. Veritat, justícia i reparació. Les polítiques de memòria.
Aquest és un capítol diferent de Miralls de Memòria. Volem fer balanç de tot el que hem après als 12 capítols anteriors. No ens referim a dates, noms o llocs concrets, sinó a allò que hem sentit amb cada història, amb cadascuna de les injustícies que hem narrat. Al llarg dels segles, el món n'ha estat i n'està ple d'injustícies. Però és la voluntat de superar-les, de fer una societat més justa, el que acaba sempre vencent. El camí no sol ser fàcil i moltes persones pateixen les conseqüències en la forma d'una repressió que va des del càstig físic i psicològic fins a l'exili o la mort, entre d'altres. Tanmateix, la voluntat de viure en un món millor sempre s'acaba imposant, de vegades abans i d'altres molt temps després. Sigui com sigui, el camí no acaba quan se supera una etapa com el franquisme, el nazisme o l'era colonial, per exemple. És quan hem avançat que hem de mirar enrere i fer justícia a aquelles persones que van patir la vulneració dels seus drets humans. És aquesta mirada enrere, des del present, la que ens ha de servir per aprendre i per saber identificar allò que no s'ha de repetir mai més. Les polítiques públiques de memòria sorgeixen com una eina que vol recuperar la veritat dels fets, fer justícia i reparar el dany de les persones víctimes de la violència, de les guerres, dictadures o repressió. Miralls de Memòria ha visitat el Memorial Democràtic, una institució que té com a objectiu recuperar la memòria de les víctimes per motius ideològics, especialment de la dictadura, i difondre els valors democràtics de l'antifranquisme. Hem parlat amb el seu director, Jordi Font Agulló.
En el cas de Catalunya, sobretot, és reconèixer els valors de l'antifranquisme, fonamentalment. Això, d'una banda, reconèixer els valors com a precedent més immediat del que és la democràcia en el present, actualment, el sistema democràtic del qual gaudim, amb les seves imperfeccions, les possibles millores de les quals és susceptible. D'una banda és això, l'altra també té un contingut, podríem dir, de reparació de persones que han estat objecte de violències polítiques en el passat, que han estat objecte de repressió, sobretot pel que fa a la dictadura franquista, i llavors també podríem enfocar-ho també en cap al que seria l'homenatge, el reconeixement de les persones resistents, que potser això enllaçaria amb el que he dit abans, no? Persones resistents a la dictadura, persones que s'havien oposat a les polítiques repressives del franquisme i antidemocràtiques, i d'alguna manera són persones, podríem dir, exemplars. Les polítiques públiques de memòria s'han de vincular també a una ètica en el present. a una virtut pública.
Però aquestes polítiques públiques de memòria no són tasca fàcil. Darrere de cada guerra, dictadura, de cada violència política i ideològica, hi ha un silenci. Un silenci que és fruit de la por d'aquelles persones que han estat víctimes directes o indirectes. Trencar aquest silenci i donar veu a les víctimes serà una de les prioritats de les polítiques de memòria, però en el cas català s'haurà d'esperar a la fi del franquisme per poder començar a investigar i a donar veu a les víctimes d'aquella dictadura feixista.
Quan parlem de polítiques públiques de memòria, tenim com a referent la fi de la Guerra Civil, que és el 1939. Llavors, s'han fet 80 anys després. Però clar, tampoc és cert del tot, perquè clar, la dictadura va durar 40 anys, amb la diferència que no va perdre cap guerra, sinó que la va guanyar, es va establir, va dur a terme unes polítiques públiques de memòria molt fortes, perverses, tergiversades, instrumentalitzadores, manipuladores, tot el que vulguis, maniqueístes, i en el procés de la transició, jo penso que també és un moment en el qual hi ha molt interès pel passat. Només cal veure moltes publicacions de l'època, fins i tot revistes com Interviu, que eren revistes que tenien un tiratge de més d'un milió d'exemplars a la setmana, això és impensable, doncs fins i tot allà jo recordo que apareixien reportatges sobre exhumació de fosses que feien les mateixes persones, diguéssim, familiars.
Després d'una primera embranzida de les polítiques públiques de memòria, amb la fi de la transició, el focus d'atenció per part de les administracions va passar a ser un altre.
En el moment que acaba la transició, podríem dir, més o menys acaba la transició a la democràcia, a partir dels anys primers 80, sí que els governs d'aleshores, tant el govern socialista a l'estat central com aquí a Catalunya, en el cas del govern de Jordi Pujol, de Convergència i Unió de l'època, sí que opten per una mirada endavant. Arriba un moment que sembla que sigui de mal gust parlar del passat, perquè cal consolidar el present, sobretot, i sobretot integrar-se a la Unió Europea, assemblar-se cada vegada més al que seria l'Europa Occidental, i sembla que referir-se a aquell passat molesta.
Però que els governs ja no hi tinguessin tant d'interès no vol dir que la recuperació de la memòria democràtica quedés aturada. Aquí hi jugaran un paper clau els historiadors i historiadores que faran molta recerca i que seran la base per les polítiques de memòria actuals.
La tasca de la nova historiografia que sorgeix després de la transició a la democràcia és importantíssima per després el que tindrà lloc a finals dels 90, que es coneix com a recuperació de la memòria històrica, popularment. Penso que sense la base aquesta empírica d'aquesta historiografia dels anys 80 i 90 hagués estat impossible. A més, hi hem d'afegir que sí que és veritat que també hi ha unes entitats memorialistes que persisteixen. Són minoritàries en aquells anys, estic pensant, no sé, l'Amical de Mauthausen i altres camps, per exemple, que és la més antiga, la més veterana de totes les entitats que tenim al país, però també una entitat també molt important, que és l'associació, en aquell moment anomenada d'expressos polítics del franquisme, que també tindrà un paper fonamental en el cas català.
És precisament aquesta entitat la que organitzarà l'any 2002 un acte que serà determinant per al futur de la memòria democràtica a Catalunya. El 22 d'abril d'aquell any es va omplir el Liceu en un acte d'homenatge a les persones represaliades pel franquisme que acabarà amb la signatura d'un manifest que reclama a la Generalitat la creació d'una institució com el Memorial Democràtic. Això serà el punt d'inici d'un desplegament de polítiques públiques de memòria com mai no s'havia fet abans.
Podríem dir que nosaltres hem estat a Catalunya els pioners, hem estat els primers, el conjunt de l'Estat, a dur a terme aquest tipus de polítiques i amb la idea aquesta de crear una estructura, una institució que preservi aquests valors democràtics que hem dit abans. Però, clar, també hi ha hagut alts i baixos durant tot aquest període. Clar, les polítiques públiques de memòria d'alguna manera també estan molt... És inevitable que no estiguin, diguéssim, lligades o vinculades als canvis polítics. És bé, perquè són eminentment polítiques.
Fins que no es van començar a posar en marxa polítiques públiques de memòria a Catalunya i a l'Estat, moltes famílies i associacions van encarregar-se de mantenir viu el record de les persones assassinades pel franquisme o represaliades per la dictadura. Però amb el pas del temps, algunes d'aquestes memòries es van perdre amb la mort d'aquelles persones que n'havien estat transmissores.
És veritat que s'arriba tard. Clar, moltes d'aquestes persones van ser executades, trets de casa seva, portats a un lloc inhòspit i executats i deixats allà en una fossa, enterrats de qualsevol manera, en l'any 36, la majoria, o el 37. Per tant, han passat ja més de 80 anys. Clar, tot això dificulta encara més la cerca de les persones. Clar, això és veritat que no es va fer de manera institucionalitzada i de manera, diguéssim, en la qual l'administració s'impliqués en els primers anys de la democràcia. Penso que allà sí que era el moment de fer-ho, això. I penso que aquí sí que hi ha un error monumental pel que fa a aquesta qüestió.
Més enllà de les persones assassinades i mortes durant la Guerra Civil, les polítiques de memòria a Catalunya també volen posar el focus en els 40 anys de dictadura i en la resistència d'aquelles persones que van lluitar contra el franquisme.
Les polítiques públiques de memòria no es redueixen a 1939 o primers anys 40. I, de fet, el sentit de la creació del Memorial Democràtic té un sentit més propositiu, més positiu, en el sentit de posar en valor, valgui la redundància, els valors de l'antifranquisme. I els valors de l'antifranquisme, d'alguna manera, estan, podien, és evident que està, els haurien d'associar també els primers resistents a, bueno, el mateix, els antifeixistes, tot el moviment antifeixista, evidentment, de la Guerra Civil, els primers anys 40, però també hem de reforçar, i a vegades ho oblidem, els anys 60 i els anys 70, que són fonamentals, totes les mobilitzacions veïnals, les mobilitzacions estudiantils i el moviment obrer. Clar, en una societat industrial com la catalana és, penso, imprescindible posar en valor la importància d'aquests moviments.
Com hem dit, les polítiques de memòria busquen la veritat del que va passar, la justícia per a les persones que van patir la violència de la dictadura i la reparació, en la mesura del possible, d'aquell mal. Però cap política de memòria pot ser efectiva si no serveix per conscienciar la societat que els feixismes són quelcom que no s'ha de repetir mai. La garantia de no repetició passa per educar la societat en valors com el respecte, la tolerància o l'esperit crític.
La part aquesta educativa, pedagògica de les polítiques públiques de memòria, si volem que aquestes polítiques siguin efectives i que tinguin una incidència en la societat, doncs les hem de reforçar des del punt de vista educatiu, pedagògic. Aquí a Catalunya, des de fa anys, des del Memorial Democràtic, hem impulsat un conveni juntament amb el Departament d'Educació, que és el conveni per el qual es van crear els grups, que tenen un nom una mica estrany, DEMDE, Departament d'Educació Memorial Democràtic. Llavors aquests grups, diguéssim, són grups de professors de secundària, fonamentalment, i batxillerat, i llavors aquests professors treballen a les aules específicament temes o reforcen temes que treballen en algunes assignatures però que es reforcen i ho treballen conjuntament amb nosaltres, amb el Memorial Democràtic. I llavors què es fa? Es fan activitats formatives, activitats més, a vegades més lúdiques, de sortida a l'exterior, visites a, no sé, als nostres centres que hi ha a la xarxa d'espais de memòria, com el Museu Memorial de l'Exili, per exemple, o els espais de la Batalla de l'Ebre, o, per exemple, doncs, visites a camps de concentració antics, camps de concentració nazi, millor dit.
Més enllà del paper fonamental que tenen les polítiques de memòria en la construcció d'una societat millor, en Jordi Font Agulló ens fa una reflexió.
No només depèn de nosaltres, de la manera que es conforma les actituds i els comportaments de les noves generacions, sinó que també hi ha altres polítiques que també incideixen i molt, no? No sé, el fet de tenir feina o no tenir-ne, el fet de, no sé, de disposar de recursos o no tenir-ne per comprar, no sé, un habitatge, per exemple, poder llogar un habitatge. Clar, tot això és molt, molt, és molt important en la vida de les persones. A vegades aquestes polítiques públiques de memòria, si no van acompanyades també de polítiques socials reals, fortes, potents, poden tenir un efecte contraproduent a vegades.
Thank you.
Miralls de memòria és un podcast que va néixer amb l'objectiu de tractar temàtiques històriques des del vessant de la memòria democràtica. Els 12 episodis anteriors hem viatjat a través del temps per viure les dificultats i injustícies que persones com nosaltres van haver de viure per seguir endavant. Cada capítol ha comptat amb la participació d'alumnat de secundària d'instituts públics del Prat de Llobregat. Els i les estudiants han tractat la temàtica en grups de treball específics i han reflexionat sobre cadascuna de les temàtiques que hem tractat al podcast. Aquest procés ha servit perquè poguéssim formular preguntes a les persones expertes i testimonis que hem entrevistat. Al llarg del programa hem comptat amb el suport i assessorament de la historiadora Tània González, doctoranda en Arqueologia Contemporània per la Universitat de Girona. Hem parlat amb ella sobre el paper de la memòria democràtica per les generacions més joves.
Creo que es muy importante saber, conocer y entender qué es lo que ha pasado en el pasado, o sea, qué hechos históricos nos han llevado hasta el presente para poder construir un futuro basado en estos valores, evidentemente. Si no conocemos cómo fue el holocausto, qué pasó en la época de la trata de esclavos, es imposible que tengamos una sociedad que sea tolerante, que no sea racista. Al final és bàsic, jo crec.
Un dels pilars d'aquest programa han estat les preguntes pensades, redactades i locutades per alumnes de secundària del Prat de Llobregat.
Me he quedado muy sorprendida por el nivel crítico que mostraban, ¿no? Porque muchas veces pecamos de pensar que las nuevas generaciones, pues al final que no les acusamos de que no leen, de que no se informan, de que solo están en las redes sociales. Y yo la verdad es que creo que a nivel de valores como que los tienen más interiorizados y yo creo que se ha reflejado mucho en las preguntas. Eran preguntas de gran, o sea, de gran calidad y la verdad que estoy muy sorprendida en ese sentido, sí, por la calidad de las preguntas y también por la inquietud que han mostrado.
L'altre pilar, sens dubte, ha estat el radioteatre. I és que a Miralls de Memòria creiem en la cultura com a vehicle de transmissió de valors. És per això que el grup de joves del Teatre Cadis del Prat de Llobregat ha guionitzat i interpretat dues peces de radioteatre per a cada capítol del podcast, donant vida a personatges reals o imaginaris que ens han ajudat a viatjar a cada moment històric.
El cine, la ràdio, el teatre nos ajuda mucho, ¿no?, como a envolvernos, a entrar en historias, porque también la forma en la que se cuentan las historias es diferente, ¿no? Al final el teatro y el cine dan pie a contar historias más personales desde diferentes puntos de vista y la aportación que han hecho desde el grupo de teatro es increíble, ¿no? Cómo han cogido esas temáticas, las han transformado con un guion además que estaba muy bien hecho y el resultado final está muy bien en el sentido de aporta otra mirada a cómo contar la misma historia.
A Miralls de Memòria hem tingut l'oportunitat de parlar amb testimonis directes d'alguns dels fets més importants de la història. Una d'aquestes persones ha estat José Quesada Herrerías, fill i germà de supervivents del camp de concentració nazi de Mauthausen. Això és el que pensa l'Arnau, estudiant de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat, del testimoni de José Quesada.
M'ha semblat molt impactant tot el que ha dit. Trobo que és molt dur passar per una situació com la que va passar aquest senyor. I sobretot trobo molt impactant que s'hagin recordat tots els detalls d'aquell dia. Sorprenent.
Malauradament, José Quesada ens va deixar mentre fèiem aquest podcast. Volem enviar una càlida abraçada a la família en nom de tot l'equip de Miralls de Memòria. Les polítiques públiques de memòria s'han d'adaptar a cada realitat. En el cas espanyol i català, com hem vist, se centren sobretot en el període de la Guerra Civil i el franquisme. Però cada territori, país o estat n'haurà de tenir les seves. Fins i tot les polítiques de memòria d'aquí s'han d'anar adaptant als temps, incorporant noves realitats i perspectives. Parlem del feminisme, l'antiracisme o el respecte a la diversitat de gènere i sexoafectiva. Unes perspectives que també han d'anar acompanyades dels valors que volem per a la nostra societat, on el respecte i la justícia s'imposin a la intolerància i la violència. Per això cal que no perdem de vista el passat per detectar-hi els errors que no volem cometre en un futur. Arribem al final d'aquest capítol de Miralls de Memòria i ho volem fer amb un agraïment a la trentena de persones expertes i testimonis que ens han acompanyat al llarg d'aquest viatge per la memòria. També volem fer un agraïment a les direccions i professorat de l'Institut Estany de la Ricarda, Baldiri Guilera, Salvador Dalí i Ribera Baixa del Prat de Llobregat, i en especial a l'Alba Sabater, l'Àlex Chico, l'Ignasi Trullols, l'Olga Miguel i en Nacho Zelda, qui han acompanyat l'alumnat en tot el procés de treball del podcast. De la mateixa manera, agraïm la tasca de tot l'alumnat del grup de joves del Teatre Càdix del Prat de Llobregat i els seus tutors, la Sílvia Sabater i en Guillem Jafaell. També volem fer una menció especial al suport d'institucions com l'Arxiu Municipal del Prat de Llobregat, l'Ajuntament de Gramunt, la Facultat de Nàutica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona, l'Observatori contra la LGBTI-fòbia, la Presó Model de Barcelona, el Memorial Democràtic dels Treballadors de la SEAT, l'Eurom, Caladona i el Memorial Democràtic. Aquest programa és una iniciativa del Prat Ràdio, la ràdio pública del Prat de Llobregat, amb el suport de la xarxa, que han fet possible aquest espai dirigit per qui us parla, Víctor Asensio García, amb la col·laboració del Modena Maluent de Bataller. Gràcies a vosaltres per haver-nos acompanyat. Desitgem que hagueu gaudit d'aquest viatge des de l'altra banda del mirall. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.
Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluent de Bataller.